Aquests eren la soprano Maribel Ortega i el tenor Andrés Baramendi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I Marc, el Great Hits d'aquesta òpera, el tema segurament més conegut, l'ària Nessun Dorma, on
exacte,
sona?
Exacte, home, aquesta és la famosa que diuen la gent que li sona a tothom, perquè l'hem sentit fins i tot al vestuari del Barça, no? Quan,
sí,
quan
sí,
el Guardiola els hi va posar per motivar-los, o quan el Got Talent, o un d'aquests talent shows d'Anglaterra, doncs va guanyar un que es deia Paul Potts cantant aquesta ària, i sobretot a través de sobretot la versió de Pavarotti.
De Pavarotti,
no?
Que
jo crec
sí.
Que... I aleshores molta gent diu, ah sí, no li diu el Nessun Dorma de la Turandot de Puccini, que seria això, no? El Nessun Dorma és l'ària de l'òpera Turandot,
del
compositor
Puccini.
Puccini, no? Doncs la gent et diu, no, el Vincheró. El Vincheró de Pavarotti.
Sí.
I dius, hosti, correcte, però no. Vull dir, l'ària es diu Nessun Dorma, i sí que acaba amb el famós Vincheró, Vincheró, que, evidentment, Pavarotti cantava molt bé. Però això arriba en la història d'aquesta ària, és ja el tercer acte. Perquè què passa? Aquí hi ha un gir de guió que és brutal, perquè tan bon punt ell ha guanyat les tres proves, l'altre es desespera, la Turandot, i diu que, sisplau, que no l'obliguin a casar-se amb aquest príncep desconegut que ha vingut del no-res. I aleshores l'altre li diu, jo et vull, però no obligada, et vull ardente d'amor. I l'altre li diu, ostres...
Ja m'estàs demanant, va.
Ja m'estàs demanant, exacte. I aleshores li diu aquí ell es se ven arriba, que se'n diu en castellà, i diu, mira, tu m'has proposat tres enigmes, jo et donaré una oportunitat, et plantejo només un. Diu, no saps el meu nom. Si abans de que s'acabi la nit, si abans de l'alba ets capaç de saber el meu nom, jo a l'alba moriré. O sigui, es torna... Ell, que s'havia salvat de la mort tres cops, ara es torna a posar per determinació i per passió, per amor, pel que vulguis dir-li, diguéssim, en posició de poder morir, si Turandot. Aquí hi ha un punt que dins de la fàbula doncs té un cert interès. La qüestió és que ens ve a entendre que tu no pots conèixer... Jo, aquesta és una idea meva. Tu no pots enamorar-te o estimar... Tu no pots conèixer una cosa si no li poses nom. En el moment en què tu li poses un nom, ja té un concepte, ja sigui material o abstracte, però...
Mm-hmm.
Però
ja comences a fer-te una idea.
Ja et fas una idea, la limites, aquella cosa, mm-hmm, i li dones un concepte. Si no coneixes a una persona, no la pots estimar. Si no té nom, no la pots estimar. Aleshores, ell li dona l'oportunitat de que el conegui, de que investigui, de que sàpiga qui és, de que el conegui, i quan el conegui, ell té l'esperança i té la determinació de que ella l'estimarà. És aquí, diguéssim, el subtext o la història que va pel darrere, no?, de tot plegat. I aleshores, passa la nit que tothom, ningú dorm, tots els soldats estan anant casa per casa buscant el nom del desconegut i estan maltractant a la gent, torturant... Bueno, és terrible, perquè qualsevol cosa per descobrir el nom del desconegut. I aleshores, ell, que sent com els esguerros i els soldats criden Nessun Dorma, que vol dir que ningú dormi a Pequín aquesta nit. I aleshores ell diu, Nessun Dorma, sí, però tu també, princesa, en la teva torre de marfil, allà sola, mira les estrelles com tremolen d'amor i d'esperança. Diu, perquè el meu misteri està clos dins meu i ningú el sabrà, només el diré a la teva boca. El diré molt amb aquesta passió tan putxiniana, i de, que entro és aquest punt de passió, no? I diu, quan la llum del sol l'esplendarà. I el silenci que et fa meva, no? Diguéssim, eclosionarà, i a l'alba pensaré, no? Aquest crit d'esperança aquesta. I aleshores aquí estava previst Puccini, no?, que va escriure-ho d'una manera on l'agut final, que és un si natural, que és una nota molt aguda per un tenor, era només a passada, perquè diu, l'alba, vincheró, vincheró, vincheró.
I
però què passa?
Cap avall.
O sigui, la fa molt ràpida, i però què passa? Que va venir algun tenor que tenia un bon agut i es va quedar a l'agut...
I va estirar,
i és l'agut que tothom espera avui en dia, com ara sentirem.
Però és una llicència.
És una llicència.
Puccini no va escriure així,
no
aquesta
va escriure
àrea.
Així en absolut.
És que Marc aquí posa els pèls de punta, però sí que és cert que l'orquestra té un paper també molt important aquí.
És per una
posar
gran orquestració.
El pèls de punta, no? Només el tenor, evidentment.
Totalment. Però... Totalment. L'orquestració és magnífica i jo crec que això s'ha de sentir en directe. Jo crec que l'efecte del directe no és comparable amb sentir-ho en una gravació.
I hem de tenir en compte que nosaltres les gravacions que tastem aquí, el cantant d'òpera, són en directe, és en viu, amb aquesta
Totalment.
Emoció del directe. Per cert, tu has cantat, has interpretat algun rol de Turandot en alguna ocasió?
A veure, tots hem cantat a la dutxa al Nessun Dorma,
sí.
Evidentment.
Fins i tot jo ho he
intentat. Fins i tot tu, imagina't, oi? És una àrea molt famosa i me l'han demanat i potser l'he cantat en concert, tot i que no és per la meva veu.
És que
torno
són great hits.
Que és una gran àrea d'un gran rol que m'encantaria cantar, però la meva veu, tot i ser de tenor, té una altra classificació, com podrem parlar en el proper capítol, que és precisament sobre això, sobre la classificació de les veus masculines, i podrem entendre per què.
I podrem entendre perfectament al final, finalment, per què tu no pots cantar-ho tot.
Però sí que conec bé aquesta obra, perquè precisament en aquesta producció jo hi era, però fer un altre rol que no és el del príncep desconegut, sinó el de Pong. I és que hi ha tres personatges que es diuen ping, pang, pong. Tal com sona. I efectivament
Puccini
et fa riure.
Havia de ser un tio simpàtic, eh?
Bé, no, saps què passa? Que aquests tres personatges, que són com les tres ministres de Turandot, que tenen un punt, com dir-ho, còmic, evidentment, com podem entendre, i estan basats en les màscares de Comèdia de l'Arte, perquè això ja hem dit que ens havíem... És una història que també havia passat per les mans de Carlo Gozzi. Aleshores, què passa? Que aquests ping-pang-pong tenen un punt també sinistre. Són els encarregats també de preparar...
La mort
o el casament, en cas que les coses vagin bé. I són potser els personatges que més canten en tota l'obra, tot i que no incideixin directament en la trama, però intenten evitar que el príncep es presenti a les proves i es lamenten de tenir que estar cada dos per tres preparant tot aquests preparatius.
Aquest home ens fa treballar.
Sí, correcte. Jo sí que he cantat el Pong en un parell o tres ocasions.
Doncs aquí finalitzem el capítol d'avui. Us convidem a visitar el web apropera.cat i allà us podreu subscriure i rebreu la newsletter. Allà us avisarem dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem amb música, Marc.
Sí, perquè com acaba aquesta obra? A veure, la qüestió és que... Clar,
malament, no?
Doncs mira...
Aquest va ser el final que no és de Puccini.
A veure, és clar, ara sentirem... T'explico. La història estava feta, i acaba malament per uns i bé per uns altres.
Ah, clar.
Diferent.
Sí. Depèn de... Sí.
Depèn.
La vida.
Què passarà? Que Liu és l'única que sap el nom del príncep desconegut i decideix, abans que segueixin fent mal a tothom o que torturin el propi príncep, no sé, la qüestió és que per salvar-lo declara saber-ho ella, saber que ella és l'única que el sap, per salvar també el Tum, el pare del príncep desconegut, que és per veu de baix, per cert, i aleshores decideix sacrificar-se davant de tothom i roba, diguéssim, una espasa i es mata abans de traicionar-se, no?, i de poder dir així, que és aquesta sí que és l'heroïna sacrificada i tal, i aquí és on acabaria la música de Puccini. Però això continua. I aleshores aquí sí que... Hi ha una cosa que patina per mi una miqueta, és que aquest príncep, tot i ser tan heroic i tan... per ser un heroi, doncs, diguéssim que sí, es lamenta de la mort de Liu, però ell continua R-Q-R.
Sí, diguéssim que... amb Turandot.
Anant a per Turandot i podria haver dit el nom i haver-se sacrificat ell, no? Que total, és culpa seva que estigui en aquest Liu. I la pobra Liu ha de morir per culpa d'aquest noi, la seva dèria i el seu calentón. Diguéssim, no és gaire, és una mica psicòpata, tot plegat. Doncs bé, tant un com l'altre. Dios los junta, eh? Dios los cria se junten, perquè tant la Turandot com el Calaf, déu-n'hi-do. Aleshores, què passa? Que ell, d'aquí, en aquest, diguéssim, subidon d'aquesta emprenyada de la mort de Liu, diu, vine cap aquí, ja està bé d'aquest de tants romansos, tu has de ser meva, i si no, ja t'ho explico jo, que ho entendràs ara mateix. I li clama un petó, i l'altre es queda a quadros, i aleshores diu, Déu meu, què serà de mi? I li confessa, mira, jo sempre he tingut por des del moment que t'he vist, perquè he vist la determinació dels herois en tu, i hi ha una cosa que m'ha remogut. I aleshores no m'has deixat indiferent. I dic, ara que m'has, diguéssim, fet aquest petó, ja ho pots saber, i ara, sisplau, marxa i deixa'm en pau. I l'altre diu, ara marxar, no? Si ja ets meva, ja, jo et dono el meu nom i la meva vida. I li diu, ara ja t'ho puc dir, ara ja que em coneixes, em dic Calaf, i sóc fill de Timur. I l'altre diu, oh, sé el teu nom, que vingui aquí tothom, ja és l'alba, ja has begut oli, ara mateix. Ara veuràs quin pas hi dona. I aleshores aquí ve tothom, i l'emperador, i Achimilani, etc. I aleshores aquí, gran sorpresa, un altre gir de guió inesperat, diu, Padre Augusto, diu, conec el nom de l'estranger. I en comptes de dir el seu nom, diu, el seu nom és Amor. Amor! Oh! I tothom s'incendia, diguéssim, l'ambient, amb unes harmonies, diguéssim, totalment celestials, en el que el cor canta a l'amor, a la felicitat, i reprenen el tema del famós Vincheró, no? De l'Alba Vincheró, d'aquest Nessun Dorma, cantat amb tota l'orquestra i amb tot el cor, i aquí sí que ho fan tal com Puccini, sentirem, el va escriure. Comptes de quedar-se a Vincheró, no fa Vincheró, Vincheró, doncs aquí diu Gloriate, Gloriate, com podrem sentir en aquest gran final d'òpera, un dels èxits més esclatants que jo mai he viscut a Sabadell, perquè és una òpera que tothom una vegada a la vida l'ha de veure en directe, perquè jo crec que és de les que impacta.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.
El cantant d'òpera, un podcast que pots escoltar cada dilluns a partir de les 8 del vespre aquí al 91.5 freqüència modulada a Ràdio Sant Cugat cada setmana. El cantant d'òpera que fem amb Apropera, l'entitat que t'apropa l'òpera aquí al municipi, amb Marc Sala, un dels protagonistes d'aquesta entitat. Per cert, fantàstica aquesta òpera de Turandot, que és l'última de Puccini. I ara anem a recuperar una entrevista que va fer la nostra companya Carme Reverte pel Connectats a l'Oriol Saltor, perquè s'ha estrenat amb nous temes, tres nous temes, on no només ha tocat la guitarra, sinó que també ha cantat. L'escoltem.
Adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi.
Canta Lluís Llach, que és el nou treball del guitarrista santcugatenc Oriol Saltor, un treball que pot significar un canvi de rumb en la seva carrera. L'EP inclou tres temes del cantautor català versionats amb el segell inconfusible de l'Oriol, a qui hem convidat avui al Connectats perquè ens expliqui una mica què és tot això que ens porta de nou. Oriol, bona tarda.
Bona tarda, Carme, què tal?
Com estàs?
Bé, content.
Això de sentir-se...
Sí, es fa estrany, perquè clar, sentir-me tocant la guitarra ja hi estic molt acostumat, però sentir-me cantant no. I bé, no, però està bé, està bé. És una experiència nova.
I escolta una cosa, què t'ha portat a fer aquest treball sobre temes de Lluís Llach?
Jo, quan era petit, abans de començar a escoltar els Dire Straits, que van ser el grup que em va obrir una mica les portes al món del rock, al món de la guitarra elèctrica, jo havia escoltat Lluís Llach, perquè a casa meva corria un caset d'un directe de Lluís Llach, un caset dels meus pares. I és del primer que vaig escoltar. I llavors eren cançons que jo cantava, no? Clar, com que eren cançons maques, m'agradaven, les cantava, i ara que m'he posat a cantar, era com molt lògic per mi començar cantant el que jo havia escoltat cantant de nen. I el que he fet per això és agafar i dir, bueno, Lluís Llach té un estil, jo vaig agafar aquestes cançons que m'agraden i les porto al meu terreny, que no tenen res a veure, són molt diferents. I crec que, bueno, que ha sigut lògic, ha sigut natural per mi i xulo.
Però, de totes maneres, és com una mica un homenatge a la teva infantesa, un homenatge a Lluís Llach, també, fins i tot. Vol ser o no hi ha res de tot això?
Sí. A mi m'agrada molt i és com la meva primera influència musical abans del rock, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, això i Paco Lucía, que la meva mare escoltava també Paco Lucía a casa. Llavors, a casa meva sonava Paco Lucía, Lluís Llach, bueno, alguns cantautors de l'època, no només el Llach, també sonava el Raimon, el Serrat i música clàssica. Llavors... Sí, pot ser un homenatge. A mi el Llach sempre l'he trobat molt interessant. És un tio interessant i és un músic interessant. I sí, també és un homenatge a ell, i tant que és.
El que passa és que en aquest nou treball de l'Oriol podríem dir que la novetat és que l'Oriol canta. No t'hem sentit mai cantar, sempre t'hem vist amb la guitarra entre les mans. Parlaves de Mark Knopfler, aquestes influències que tots reconeixem en alguns dels teus àlbums, treballs anteriors, però ara cantes. T'has llançat a la piscina, venia de gust, o com ha anat el tema?
La veritat és que havia cantat molt poc, o sigui, havia gravat alguns coros a la Porta dels Somnis, amb els discos. Hi havia algunes veus d'algunes cançons que havíem gravat així de lluny, el Jaume i jo, però no havia cantat mai. No havia cantat mai. I fa cosa d'un parell d'anys vaig tenir la cosa de dir, i si aprenc a cantar una mica? Perquè és xulo, el de cantar. Però més que res vaig començar, més que amb la idea de cantar, de fer un treball cantant, per fer coros. I que així, quan toques la guitarra pots fer uns coros, pots fer... començar a cantar una mica per... I m'ha agradat. I llavors dic, hòstia, però sí, xulo això de cantar. O sigui, m'ho he passat molt bé.
Però quan dius que t'has plantejat això d'aprendre a cantar, has fet alguna formació...
Unes classes.
Has fet unes classes
amb la Jenny, sí. Aquí a Sant Cugat, a l'escola de la Marina Babyface, una professora que es diu Jenny, i he fet unes classes amb ella. També és veritat que la Jana, la meva filla, canta i també em dona alguns truquillos, no?, de... I a casa provant. Tampoc pretenc ser un cantant, vull dir... canto, doncs, bueno, perquè tingui un mínim, que tingui personalitat, però tampoc pretenc ser un supercantant. Però ho trobo xulo i tens unes possibilitats, no?, de fer coses diferents de les que he fet fins ara, que també em venia de gust fer algun canvi, no?
Home, de fet, ara que comentes tot això, estic pensant que els cantautors no és que fossin cantants amb unes veus extraordinàries, sinó que... allò que els feia singulars era el segell que hi posaven en la seva manera de fer-ho, no?
Exacte. Sí. És que hi ha mil exemples. Raimon, per exemple, no és que sigui un supercantant.
Vull dir, o Sabina, per exemple.
Sabina és un exemple d'un mal cantant, però que té una personalitat i té un segell que és brutal. I en realitat, al final, les grans veus que tothom tenim al cap la majoria no són de grans cantants, són de... que ens ha enganxat la personalitat, no?
El
timbre barrejat amb, amb el caràcter, amb el que expliquen i com ho expliquen, no? I llavors, al final tampoc cal ser un Pavarotti, no?
No, home, no. A més, tots no hi arribem, eh?
No, no, no.
El món està repartit no de forma equitativa, això ja ho sabem. Però es tracta d'una exploració o és un gir en la teva carrera? Que no sé si ho tens clar, això.
És un gir.
És un
gir? Sí, sí que ho tinc clar.
Sí?
Sí, ho tinc clar perquè és veritat que com a guitarrista podia fer moltes coses, eh? I moltes més de les que he fet. Però en aquest moment no em veia capaç de fer res nou amb la guitarra que fos millor del que he fet i que portés alguna novetat. O sigui, tenia la sensació de que em repetiria. Si feia un altre treball de guitarra, que seria una mica més del mateix. No sentia... És un tema de sentiment, eh? Perquè segur que jo m'hi poso i em sortirien coses. Però havia provat coses a casa i tal, digués que faré el que ja he fet. I si vull fer una altra cosa, he de fer algun canvi. I també el treball de guitarrista és molt exigent. O sigui, ser un guitarrista que toquis la guitarra bé. Requereix moltes hores, requereix molta preparació, requereix... I ho he fet durant molts anys i ara tampoc em ve de gust estar 4 o 5 hores cada dia tocant la guitarra. O sigui, és algo que ja ho he fet, que està molt bé, tinc ganes de gaudir una mica, agafar la guitarra des d'una...
Un retir espiritual, podríem dir, no? Que quan l'agafis, l'agafis amb ganes.
Amb ganes i amb menys exigència. I llavors, com que la veu, doncs, la guitarra és molt important i en aquests tres temes és superimportant. Però és una guitarra més de parlar, d'explicar coses més que d'un treball tècnic allò molt, molt... que ara no em ve de gust.
És una guitarra d'acompanyar,
sí,
podríem dir, no?
I que canta, que fa solos, que... però no és una guitarra exigent tècnicament per mi, és una cosa que a mi em surt de natural, que a mi em surt fàcil, jo ho toco perquè ja ho he tocat. No és un treball com altres que he fet de m'he de posar a estudiar per poder tocar això. És diferent, no?
Que tinguem sort, és el primer tema que hem escoltat. També trobarem Cançó sense nom i Viatge a Ítaca, que l'escoltarem al final. Són els tres temes d'aquest EP. Per què tries aquests tres temes?
A veure, la primera que vaig gravar és Cançó sense nom, perquè és una cançó que a mi em va quedar gravada. I és una cançó molt interessant perquè Lluís Llach la té publicada en aquest concert que és de l'any 76, que també, curiosament, és l'any que vaig néixer, també és casualitat, que és el que corria per casa meva, i aquesta cançó no està gravada en estudi. O sigui, ell la cantava en directe i jo l'he buscat i puc atrevir-me a dir que no està gravada en estudi en cap dels seus discos. I a mi és una cançó que m'agrada molt. I, a més, parla de la guerra, i en aquest moment, malauradament, el tema de la guerra està molt present, i em va semblar una cançó maca per fer actualment. I llavors vaig triar aquesta i vaig començar amb aquesta. Que tinguem sort és una cançó que m'agrada, és una cançó senzilla, no té missatge polític, que allà que és un personatge molt polític i volia agafar alguna cançó que no ho fos, que fos una cançó que podia ser d'algú altre, no? Una cançó maca, que m'agrada, que té una lletra bonica, i Viatge a Ítaca és una cançó que a mi m'agradava molt. Més que una cançó, és una espècie d'obra, no? Perquè dura 15 minuts, la seva, jo l'he reduït a 8 minuts i alguna cosa, i també és de les cançons que em feia il·lusió versionar. Llavors he triat aquestes tres per aquestes raons.
Resulta complicat, ho dic des de la ignorància musical, adaptar a temes tan populars com aquests, que tenen un segell com el d'en Lluís Llach, el teu propi, és a dir, portar-les a un altre terreny, un altre estil, una altra sonoritat?
És difícil, perquè, a més, ell és molt cantautor, ell és molt cantautor i té una manera de cantar, ell salta molt, puja, baixa, és un cantant que s'allunya molt d'un cantant de rock, que és el que jo, és l'estil que jo, a mi més m'agrada i més controlo. Llavors, mantenir aquestes melodies, però fent algun petit canvi, que jo pogués cantar amb la meva tessitura, també ell té una tessitura molt més alta i més àmplia que la meva. I donant-li aquest punt pop-rock meu, doncs sí, no ha sigut fàcil, no ha estat fàcil, era complicat. Però va haver un moment que hi vaig enganxar el punt i vaig dir, ho faré anar per aquí, i m'ha funcionat. Bueno, jo crec que funciona, a mi m'agrada. No sé, després els fans de Lluís Llach ja veurem què diuen, perquè també és veritat que...
I els teus també, no?
I els meus també. Però jo crec que amb els, em pateixo menys pels meus, primer perquè són pocs. I llavors no és gaire...
Però estan benvinguts.
Però estan benvinguts. I els seus, clar, sabem que és veritat que el Llach és un personatge que jo penso que la claca que té també és un tipus de fan... que no sé si tolera gaire bé unes versions molt diferents.
Yeah.
És un dubte que tinc, que també m'és igual, vull dir que jo ho he fet per mi. Si agrada molt als fans del Llach, fantàstic, i si no agrada tant, fantàstic també.
I
no?
El Llach?
I el Llach...
En sap res?
En sap perquè la meva discogràfica, que és Dismedi, és la distribuïdora dels discos del Llach. I llavors, a través d'ell, ell és molt difícil d'accedir amb ell, però ell té un mànager que és més fàcil d'accedir, que és l'Andreas. I llavors la discogràfica es va posar en contacte amb ell i li va passar a Viatge i Tàcanols, a Cançó sense nom i Que tinguem sort, i sembla que li va ensenyar i que li va agradar. I això és tot el que sé. Que el Llach va dir, ah, però és xulo, és diferent, m'agrada. Endavant.
No, ja està bé, tu.
Sí, com per comunicar-ho, perquè, home, no sé, crec que...
Que no s'ho trobi un dia, no?
Sí, i va fer aquest comentari, però tret d'això no... M'agradaria, poder parlar amb ell i veure que... Però no sé si serà possible o no, ho intentarem.
O fer alguna cosa conjunta, t'imagines?
Home, això seria molt xulo, això seria molt xulo.
Fer
això seria
un bolo...
Hòstia, això estaria bé.
Tu que també estàs acostumat als duets, n'has fet amb el teu germà després de La Porta dels Somnis?
Sí. Home, ja m'agradaria, no sé, el que passa és que, clar, el no tenir jo contacte directe amb ell, però puc intentar-ho, a veure si cau algú.
Qui sap.
Sí,
i escolta'm una cosa, ara està de moda, ho sé, per la gent que ha anat passant pel programa, que es dediquen al món de la música, que normalment ara els temes musicals van acompanyats amb un videoclip. Hi ha videoclip o no hi ha videoclip?
Ara avui no hi ha videoclip, però n'hi haurà.
Ah,
estic
sí?
Estic mirant què faig. En principi faré del que tinguem sort, però com que també hi ha gent que m'ha dit bueno, que és més típica, potser... Viatge i Taca no és factible perquè és molt llarga, i crec que un videoclip de 8 minuts i alguna cosa és una pallissa. I que tampoc...
Avui dia
que la gent està un minut i mig veient les coses,
sí.
I llavors, bueno, entre Cançó sense nom i Que tinguem sort, bueno, suposo que agafaré Que tinguem sort perquè és una cançó com amb més llum, no? I algo farem.
Però no, encara no tens res...
Tinc una idea pensada i una persona pensada per fer-ho.
Aquí a Sant Cugat?
I és d'aquí a Sant Cugat, però no el faré aquí a Sant Cugat.
No el faràs aquí a Sant Cugat?
No. Però la persona és de Sant Cugat i jo també, però no el farem aquí. El farem a la platja, en principi.
A la platja?
A la platja, sí.
Molt bé. Quan parlàvem de bolos, jo no sé si tens previst fer alguna actuació o encara és d'hora. Com ho has plantejat, això?
És d'hora, perquè el tema està en que...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.